Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. El fiscal ha tingut una actitud impecable. Així ho creu Jorge Albertini, advocat de la víctima de la manada de Sabadell, després de l'enrenou a les xarxes socials per com el fiscal va formular les preguntes a la jove durant la seva declaració. El lletrat ho ha argumentat d'aquesta manera en una entrevista aquest matí al Cafè de la Ràdio.
Lamentablemente se tienen que hacer preguntas muy dolorosas, pero a su vez es el momento en el cual la víctima puede extraer desde lo más profundo de su fuero interno el dolor que siente y explicar todo ello simplemente para poder materializar la verdad, la realidad de los hechos que allí ocurrieron y de esa manera el tribunal tenga claro cómo poder sentenciar. Es por ello que el fiscal ha actuado de manera correcta, de forma impecable, y además ahora el tribunal tiene los elementos objetivos para poder valorar claramente y tomar una decisión conforme a derecho.
Gràcies precisament al testimoni concloent i sense errors per part de la noia en el judici a l'Audiència de Barcelona. Segons Albertini, ha quedat provat completament que hi va haver una violació en grup. El judici ha quedat vista per a sentència. Els quatre processats, un dels quals és un dels tres autors de l'agressió sexual, s'enfronten a penes d'entre 37 anys i mig i 40 anys i mig de presó. És dijous 8 d'abril, així encetem el Notícies Migdia.
Titulars.
Sabadell ha estat l'aparador aquest dijous dels projectes vallesans que optaran els fons europeus Next Generation. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El Consell Comarcal ha organitzat unes jornades al Teatre Principal per donar a conèixer les iniciatives més importants que pretenen finançar-se amb aquests fons post-pandèmia. L'alcaldessa Marta Ferrés ha reclamat que aquests diners arribin amb la màxima rapidesa possible també als municipis.
Necessitem aquests fons europeus el més aviat millor i necessitem també que se'ns tingui en compte el món local a l'hora de poder-los desenvolupar. Perquè som els que som propers, som els que sabem el que necessita el nostre territori, les nostres ciutats, els nostres ciutadans i ciutadanes, i per tant esperem doncs, que aquesta visió local també d'aquests fons doncs, es tingui en compte a l'hora de treballar-los.
El projecte estrella que presenta Sabadell és la transformació del castell de Can Feu en un centre ambiental.
Avui, 8 d'abril, és el Dia Internacional del Poble Gitano.
Una jornada a la qual Sabadell també s'hi suma amb un acte institucional aquesta tarda a la Casa Duran. L'efemèride commemora els 50 anys del primer Congrés Mundial Roma Gitano, celebrat a Londres l'any 1971, que va servir per instaurar la bandera i l'himne gitanos.
Álvaro Vázquez en esports apunta a ser la gran novetat al Sabadell de cara al duel decisiu de diumenge contra el Cartagena.
El davanter badaloní s'ha entrenat avui amb normalitat, un cop superada la lesió muscular que l'ha tingut gairebé un mes de baixa. D'altra banda, l'andalús Moreno Aragón serà l'àrbitre d'aquest Sabadell-Cartagena. És el mateix col·legiat que el de l'última victòria arlequinada a la nova Creu Alta, ja fa 4 mesos i mig.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de l'Estel Figueres. Molt bon dia. Sembla que de moment no podem tenir aquesta crònica del temps. En qualsevol cas, us expliquem quina és la situació a les carreteres catalanes. Ja s'ha normalitzat la C-37 a Sant Salvador de Guardiola, que havia quedat tallada una estona per la presència d'un animal a la via. També s'ha normalitzat la situació, en aquest cas, a la C-352 a Granollers, que on s'havien estat fent tasques de neteja per una taca d'oli a la calçada. Això havia provocat el tall de la carretera en sentit Lliçà de Vall. Sembla que ara sí que podem escoltar la crònica del temps. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, aquest dijous torna a estar marcat pels intervals de núvols baixos que afecten sobretot a molts punts de la meitat sud del territori. Els intervals de núvols baixos es podrien trencar al centre de la jornada, però esperem que al final del dia tornin a fer acte de presència sobretot al litoral de Tarragona. De cara a aquesta tarda de dijous, per tant, sí que podrien créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu, però no esperem que deixin precipitacions. El canvi real ens arriba de cara a divendres. De fet, tindrem un sistema frontal que farà ja augmentar la nuvolositat de manera molt abundant al llarg del matí. A la tarda tindrem el cel molt tapat i ja des del matí podria haver precipitacions que comencessin pel sud i, de fet, s'anessin extenent a tot el territori. Podrien ser les més continuades a zones del Pirineu i Prepirineu Occidental i puntualment fins i tot en aquest sector podrien anar acompanyades de tempesta. De cara al dissabte tindrem un moment de pausa, però el diumenge tornarem a tenir un sol que tornarà a fer venir nuvolositat i precipitacions. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I completem la informació de serveis amb la situació del transport públic. Javi Torres des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 15 minuts a les línies R4 i R7 de Rodalies a causa d'una incidència a l'estació de Cerdanyola. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
El judici per la violació grupal de 2019 a Sabadell encara cueja. Després de dos dies en què hem escoltat les declaracions de la víctima i els acusats, es manté el debat sobre si és necessari o no que la jove hagi de descriure l'agressió sexual en reiterades ocasions. El seu advocat, Jorge Albertini, ha reconegut en una entrevista al Cafè de la Ràdio que són preguntes doloroses, però alhora necessàries, diu, per demostrar els fets denunciats.
És allí quan esos elementos se constituyen en prueba. Por tanto, la declaración de la víctima es una prueba. Lamentablemente, se tienen que hacer preguntas muy dolorosas, pero, a su vez, es el momento en el cual la víctima puede extraer desde lo más profundo de su fuero interno el dolor que siente y explicar todo ello simplemente para poder materializar la verdad, la realidad de los hechos que allí ocurrieron.
El lletrat afirma que el relat de la víctima i els informes pericials acrediten les tres agressions sexuals denunciades per la jove.
Jorge Albertini ha assegurat que el testimoni de la noia ha estat concloent i clau per demostrar els fets, de forma que ara el tribunal podrà dictar sentència amb totes les proves sobre la taula. Malgrat el tràngol del judici, l'advocat ha lloat la valentia de la seva clienta a l'hora d'afrontar-lo.
Ella ha podido tener esa templanza bastante suficiente para poder sobrevalorar y poder sobrellevar todo este trago amargo que implica el juicio, que implica tener que recordar todo ello. Por eso ella no solamente es valiente, es una persona que ha ido más allá. Ha tenido la templanza suficiente para poder levantarse y, por tanto, se configura y se constituye en un claro ejemplo para todas las víctimas.
El judici va quedar ahir vist per sentència després de dos dies en què, a més de la víctima de la manada de Sabadell, també han declarat els pèrits, els testimonis i els quatre processats en el cas. El fiscal demana per als acusats, entre els quals només hi ha un dels autors materials de la violació, els altres tres són cooperadors necessaris, entre 37 anys i mig i 40 anys i mig de presó. El segon presumpte violador es troba en cerca i captura internacional, mentre que el tercer no es va arribar a identificar.
Una opinió més sobre aquest tema: cal formació i un replantejament de la manera de fer preguntes en els judicis per casos de violacions i agressions sexuals. Això ho ha assenyalat arran del cas de la violació múltiple de Sabadell l'advocada i experta en agressions sexuals Esther García López. Per a ella, part del mal tràngol viscut per la jove sabadellenca en el judici es podria haver evitat.
García López assenyala que tant el fiscal com l'advocada de l'acusació van formular preguntes innecessàries i d'una forma inadequada que van fer reviure l'agressió a la víctima. Tot plegat, malgrat que hi ha informació que era necessària per aclarir els fets, com ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hem de saber si es va utilitzar la violència o no per distingir si és un abús d'una agressió sexual. Aquestes preguntes són necessàries. I, per tant, si hi ha hagut una resistència física, que potser no té per què ser que la dona pegui, sinó potser una resistència verbal, de dir que no, o que estigui plorant, això per mi és una resistència, perquè el llenguatge corporal és molt important, és suficient. Hi ha preguntes que no es poden fer i hi ha altres preguntes tendents a delimitar, insisteixo, els fets que es poden formular d'una altra manera.
En aquest sentit, l'advocada considera que per canviar aquesta situació cal un treball multidisciplinar.
Ara, el que cal, òbviament, és una formació multidisciplinar i des d'una perspectiva de gènere de tots els operadors que treballem en aquest àmbit, no? Inclosos també, òbviament, advocats i advocades. Òbviament, les proves, que sí que és el que s'han practicat abans del judici oral, ja les tenim, però igualment s'han de practicar davant del jutjat que ha de decidir si condemna o no. És a dir, aquestes proves són necessàries. El que és important és contactar a la perjudicada.
García López admet que la sensibilitat de la societat cap a les agressions i el tractament que reben les víctimes en el judici ha augmentat arran del cas de la Manada. No obstant això, insisteix que encara queda un llarg camí per recórrer per evitar una revictimització de les denunciants 2 i 3 anys després dels fets.
I encara sobre aquesta qüestió, la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, lamenta que la víctima de l'agressió múltiple de Can Feu hagi hagut de reviure els fets també durant el judici. La regidora de Podem considera que la jove ha viscut una doble victimització per haver de tornar a explicar amb tota mena de detalls l'agressió viscuda ara fa 2 anys.
Morell subscriu les paraules de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i lamenta el tractament al que s'han de sotmetre les víctimes. Sense entrar a valorar si el paper del fiscal va ser l'adequat, Morell es mostra contundent en la necessitat de canviar el funcionament del sistema judicial per evitar aquest tràngol.
És evident que hem de canviar encara moltes coses perquè sobretot el que hem de fer és preservar, no, també el que les víctimes hagin d'explicar una vegada i una altra el que els hi va passar, perquè ja prou es pateix en una situació com la que va haver de patir aquesta noia com per haver-ho d'anar explicant a cada vegada que vas ara a un judici, ara vas al metge, ara si vaig a la policia, i és evident que necessitem altres tipus de mecanismes.
Morell ha reiterat el suport de l'Ajuntament a la jove i ha recordat que l'administració es volia personar com a acusació popular d'aquest cas, un fet que no va poder fer-se efectiu perquè l'administració encara no compta amb un reglament d'igualtat que es preveu deixar enllestit abans que acabi el mandat.
Sabadell ha estat la seu del Fòrum Next Generation Vallès, un espai organitzat pel Consell Comarcal per presentar tots els projectes vallesans que opten als fons europeus de recuperació per després de la Covid. En el cas de Sabadell, el finançament comunitari s'utilitzarà per rehabilitar el castell de Can Feu i convertir-lo en un centre de formació en activitats mediambientals.
Aquest centre formatiu estaria adreçat a persones en situació d'atur o amb problemes per trobar feina i es formarien en matèries com la jardineria, l'horticultura o l'agricultura ecològica. A més, el projecte també contempla rehabilitar la Torre d'en Feu, així com el seu entorn, els jardins romàntics i part del bosc de Can Feu. Tot plegat amb un cost que es calcula superior als 10 milions d'euros i que estaria finançat, en la major part possible, pels fons Next Generation. Ara bé, l'alcaldessa Marta Ferrer s'ha mostrat compromesa amb el projecte i assegura que tant si arriben com si no, el centre formatiu tirarà endavant.
Fa molt temps que teníem aquest espai i per primera vegada doncs, hi hem pensat en donar-hi un ús a la ciutat i, per tant, també hi ha un gran esforç a l'hora de fer-ho, que si ens funciona amb els fons Next Generation doncs estarem encantats, però que si no, com deia abans també l'alcalde de Terrassa, doncs aprofitarem i en un futur segur que acabarem trobant els diners per fer-ho.
La sessió s'ha celebrat al Teatre Principal de Sabadell, on s'han presentat altres projectes vallesans que també busquen finançament europeu. Entre aquests hi ha un projecte per potenciar el consum de biomassa forestal a la indústria, a càrrec del clúster Bioenergia de Catalunya, el projecte Vallès Solar, de la SACOT, o els projectes Hub Audiovisual i Nova Mobilitat de Terrassa.
El mercat de Campoamor podria tenir fins a 11 parades en breu a les últimes incorporacions, una rellotgeria i una altra de menjar preparat, se'n sumen ara 3 més. Ho ha explicat el programa El Cafè de la Ràdio, Raül Sánchez, paradista del mercat.
3 parades que están en van a abrir en breve. Una es una de pequeños electrodomésticos, otra de ropa de hogar, que está bien que esté en el mercado, porque todo lo que sume está bien, pero si me disculpan las demás paradas, pero el plato fuerte de este mes creo que va a ser el bar. El bar va a ser muy importante porque forma parte de la base comercial del mercado.
Voltat per centres escolars, el CAP i el poliesportiu, el paradista creu que el bar del mercat portarà públic cap a l'interior.
També ha arribat una sol·licitud per posar una peixateria i han arribat veus que podria instal·lar-s'hi una carnisseria, cosa que completaria la base típica d'un mercat per omplir el cistell amb productes de qualitat i preus populars.
Notícies migdia.
Són 3:15. El relaxament de les restriccions per Setmana Santa no ha passat factura als centres educatius. De moment, avui només hi ha un grup confinat a tota la ciutat, a l'Escola Mare de Déu de la Salut, al centre. Repassem la incidència del coronavirus a les escoles. Com dèiem, només una classe en aïllament a Sabadell, Pere.
Sí, una diferència notable en comparació abans de la Setmana Santa, quan hi havia 41 grups confinats de 27 centres educatius diferents.
També cau el nombre de persones en aïllament.
Avui n'hi ha 98 en quarantena, mentre que fa 14 dies la xifra ascendia a les 917. La reducció és de gairebé el 90%.
Ara bé, la incidència acumulada els últims 10 dies és lleugerament superior ara fa dues setmanes.
Fins avui s'han comptabilitzat 91 positius, mentre que en l'últim recompte anterior a la Setmana Santa era de 82 persones infectades.
Els centres amb més persones aïllades són el Mare de Déu de la Salut, amb un total de 30 casos.
I els segueixen la Sagrada Família, el centre, amb 28 positius, i el Santa Clara, Can Llong, amb 16. La resta es mouen entre els 5 i un infectat.
La caiguda en el nombre de grups aïllats i persones en quarantena també es nota al conjunt de Catalunya.
Avui hi ha 67 classes confinades, mentre que abans de la Setmana Santa n'eren 792. També hi ha 2.417 persones en quarantena, 16.644 menys que fa dues setmanes. Pel que fa als centres totalment tancats, només n'hi ha un, l'escola Tartareu, a les Avellanes i Santa Linya, a la Noguera.
I fora de les escoles, com estem a Sabadell?
Doncs la velocitat de propagació del virus continua per sota de l'1 i això vol dir que no està creixent. Concretament, és del 0,77, lleugerament inferior que ahir. El risc de rebrot és de 257 punts, 12 menys que dimecres. La incidència acumulada a 14 dies és de 328 casos per cada 100.000 habitants, un menys que l'últim balanç. Situació, per tant, estancada a la ciutat. El nombre total d'infectats des del març passat supera els 17.000, són 17.078, i les defuncions pugen a les 533, 3 més que ahir.
Mentrestant, el ritme de vacunació continua accelerat.
Ahir es van posar 2.628 primeres dosis a la ciutat i ja hi ha 32.976 persones que la porten. Pel que fa a la segona inoculació, l'han rebut 12.655 persones.
I Amnistia Internacional a Catalunya alerta que serà difícil recuperar els drets fonamentals que s'han perdut a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. L'informe anual de l'entitat assenyala també que la Covid ha colpejat diferents col·lectius, com ara els refugiats, les minories ètniques, les dones i també les persones grans.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia, diu al Cafè de la Ràdio que els preocupa que l'excepcionalitat d'algunes pràctiques es consolidi.
Llavors ens preocupa que aquesta excepcionalitat necessària per fer front a la Covid, doncs s'aprofiti per consolidar doncs algunes pràctiques que no haurien de consolidar-se. És a dir, el resum seria, per molt excepcional que sigui la situació, mai ens podem apartar d'allò que són els drets humans, d'allò que són els estàndards internacionals de drets humans. I el que hem vist, i és una constant també en els països analitzats en l'informe, és que això ha passat i ha passat massa sovint.
L'experiència de l'entitat constata que quan es vulneren drets fonamentals no es desfà el camí per tornar-los a garantir. Amnistia subratlla arbitrarietat en algunes multes, com ara persones sense llar per no estar confinades o a ciutadans amb malalties mentals. Vilaró denuncia l'aprofitament que s'ha fet d'instruments com l'anomenada llei Mordassa, contra la qual fa 5 anys que lluiten. Pel que fa a la gestió sanitària, creu que ha estat un procés entre l'abandó i el desballestament. L'atenció primària a Espanya té una inversió amb 10 punts per sota dels criteris que marca l'OMS. Des d'Amnistia també recorden que hi ha sobre la taula una demanda d'alliberar les patents dels vaccins per tal que puguin arribar a tothom el més aviat possible.
Us ho hem destacat en titulars. L'Ajuntament de Sabadell commemorarà el Dia Internacional del Poble Gitano amb un vídeo i un concert a la Casa Duran. El cantaor Miguel de la Tolea i el guitarrista Eduardo Cortés amenitzaran la tarda de reivindicació i celebració d'aquest col·lectiu que des de fa dècades segueix patint discriminació i racisme.
Es calcula que a Sabadell hi ha fins a 9.000 persones gitanes i sovint viuen l'estigma i els perjudicis socials a la feina, a l'educació o per accedir als serveis més bàsics. Per això, des del consistori, volen fer visible aquesta celebració per acabar amb la discriminació i commemorar l'efemèride dels 50 anys del Congrés Mundial Roma Gitano, celebrat a Londres el 1971, quan es va adoptar, per exemple, una bandera per al poble gitano. Des del secretariat gitano, Bianca Galusca apunta per què és important una celebració d'aquest tipus.
Perquè la gent sàpiga que no només hi ha aquesta imatge estereotipada, l'estigma que trobem a la televisió molts cops, no? o simplement per aquest desconeixement, per aquesta distància, no?, que s'ha fet entre la seva majoritària i el poble gitano, i és important veure que és divers, que tothom, al final, que no és només una imatge estigmatitzada que en tenim, i també per un deute, creiem, històric, no?, al final, de lo que és, perquè és un poble que portem 700 anys aquí a la península ibèrica, i al final visibilitzar que existeix.
A més de l'acte institucional d'aquesta tarda, la Casa Duran, durant tot el dia d'avui, la bandera del poble gitano oneja al balcó de l'Ajuntament.
Més notícies en format més breu. La cooperativa Cipo ja té pla d'igualtat propi.
El document inclou mesures fins al 2023 per integrar la igualtat de tractament i d'oportunitats entre dones i homes. Entre els objectius fixats aquests anys hi ha l'elaboració d'un protocol d'actuació davant de possibles casos d'assetjament sexual i la creació de mesures de protecció del col·lectiu LGTBI. També es treballarà per garantir que proveïdors i clients compleixen amb la normativa bàsica d'igualtat. Actualment, Cipo compta amb una plantilla de 145 persones, entre les quals el 48,28% són dones i el 51,72% homes.
L'Ajuntament de Sabadell i la Cambra de Comerç es reuneixen amb l'Agència Pública Catalonia Trade and Investment per atraure noves inversions a la ciutat.
Des de l'administració local i la Cambra postulen Sabadell davant d'aquest organisme de la Generalitat com una ciutat oberta a noves inversions, ja que compta amb la ubicació i les infraestructures necessàries per acollir l'activitat empresarial. Actualment la ciutat compta amb un total de 7 parcs empresarials, suma més de 5.000 centres de treball i més de 69.000 places laborals.
I la policia municipal denuncia un home de 26 anys per conduir sense carnet de conduir a la una de la matinada per la carretera de Terrassa.
Se li imputa un delicte contra la seguretat vial, així com un de tinença de substàncies estupefaents perquè se li han confiscat un cabdell de marihuana. També se l'ha denunciat per saltar-se el toc de queda.
Temps ara per a la cultura. La soprano Maria Hinojosa forma part de la gran estrena del Teatre Nacional de Catalunya d'aquesta temporada, l'Emperadriu del Paral·lel. Sota les ordres de Xavier Albertí i amb el text de Lluïsa Cuniller, els personatges alguna vegada reals de l'artèria barcelonina ploraran la mort de la gran vedet Palmira Picard, un personatge fictici basat en les grans muses de l'època, en un teatre musical a ritme de couplets, que és una de les apostes de la temporada teatral.
L'obra situa l'acció el 1930, mesos abans de la proclamació de la Segona República, quan el Paral·lel bullia d'activitat cultural i era un formiguer d'artistes que venien de tota Europa. En aquest escenari, Cuniller ens col·loca en una reflexió sobre la nostra història i qui som, amb una significança política sobre com ha transformat la nostra vida i l'imaginari col·lectiu la porta d'entrada que va ser aquest carrer per Barcelona i Catalunya. I enmig de tot aquest reguitzell de personatges i actors de la talla de Pere Arquilloé o Sílvia Marçó, la soprano sabadellenca Maria Hinojosa interpreta la vedet Palmira Picard, que ja no hi és. Ella mateixa n'ha parlat al programa al matí.
Ha fet un gran treball de quirúrgic, realment, del moment, de la societat. Dona, evidentment, la seva visió particular i única, la Lluïsa, i que el Xavier agafa amb gust i regust i la saboreja i li dona mil voltes. I llavors en Xavier ha fet 3.000 lectures i esquemes interns que va traient, i la Lluïsa va dient que sí o no, que la tenim cada dia a l'assaig, és que això és la meravella.
L'Emperatriu del Paral·lel s'estrenarà el 6 de maig al TNC i serà la primera vegada que una dramaturga catalana viva estrena a la Sala Gran.
La companyia Atatxa estrena aquest diumenge l'obra de teatre El Tartuf a la Bàscula. El muntatge, basat en una comèdia del segle XVII, es podrà veure els caps de setmana fins al 9 de maig, tot i que el seu protagonista, Carles Tricuera, insinua que hi ha la possibilitat de prorrogar-la.
El tema del Tartuf és la crítica que fa el seu autor, Molière, a la falsa devoció, però també hi tracta els escàndols pels excessos i la hipocresia de els alts càrrecs eclesiàstics. Malgrat que es va estrenar el 1664, aquesta crítica continua present a l'actualitat, tal com considera el mateix Tricuera. De fet, l'actor principal del Tartuf assenyala que el més important d'aquestes funcions és que serviran per acostar el teatre clàssic a les noves generacions i poder fer-les veure que els clàssics sempre són vigents. Tatxa és una companyia que actua en format cafè-teatre, amb la qual cosa el públic no s'asseurà en butaques, estarà repartit en taules i cadires com en un restaurant, i això condiciona l'aforament. Tricuera ho ha explicat en una entrevista al matí.
Això ens condiciona molt l'espai disponible. Uh-huh. Vol dir que, esclar, l'aforament, per aforament, el 50%, estem limitats a 40 persones, però depèn de la disposició de les taules. Justament per això, doncs igual en són menys, no? Uh-huh. Perquè, esclar, les taules entre elles han de guardar la distància de seguretat.
L'obra s'estrena diumenge a la Bàscula i les entrades ja estan exaurides. Les funcions continuaran els diumenges d'aquest mes i els dos primers caps de setmana de maig. Tricuera ha afegit que hi ha possibilitat de prorrogar-la.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes suspenen la vacunació amb AstraZeneca en els menors de 60 anys.
Només les persones entre aquesta edat i els 65 continuaran rebent les dosis d'aquesta marca. La mesura es va aprovar en el Consell Interterritorial d'ahir. Aquesta reunió s'ha celebrat després que l'Agència Europea del Medicament hagi fet públiques les seves conclusions sobre la possible relació entre el vaccí d'Oxford i els casos de trombosi. Sobre les persones que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha subratllat que encara s'ha de determinar si rebran la segona dosi o completaran la immunització amb una altra vacuna.
L'Audiència de Madrid torna a suspendre l'ingrés a presó dels condemnats per l'assalt a la llibreria Blanquerna en la diada del 2013.
La sala ha adoptat aquesta decisió perquè 10 dels acusats van presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. Tot i tenir penes superiors als 2 anys de presó, cap dels 14 culpables ha arribat a entrar-hi. 5 d'ells haurien d'haver ingressat voluntàriament abans d'avui i 2 es troben en cerca i captura.
La presentació de la llista de Vox al 4M al barri madrileny de Vallecas acaba amb enfrontaments entre policies i antifeixistes.
En un primer moment, grups de contraris al feixisme s'han enfrontat als seguidors del partit d'extrema dreta llançant-hi objectes, petards i bengales. Els agents d'antidisturbis han dissolt els manifestants i s'han produït càrregues policials durant diversos minuts. Finalment, 2 persones han acabat detingudes i hi ha hagut 35 ferits.
Doncs precisament sobre aquesta qüestió, Santiago Abascal ha carregat contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pels aldarulls d'ahir a Vallecas. El líder del partit d'ultradreta ha responsabilitzat el ministre dels enfrontaments, mentre que Interior ha defensat el dispositiu policial. Com dèiem, hi ha hagut 4 detinguts, 3 menors i 35 ferits, la majoria d'ells policies.
La contraportada.
Acabem avui amb música. El sabadellenc Sergio Dalma torna a recuperar la gira 30 i tantos.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti.
Després de la interrupció de la pandèmia, Dalma torna aquest abril als escenaris amb la gira de presentació del seu últim treball, un disc recopilatori amb els singles i temes més coneguts i populars de 30 anys de carrera musical. Per cert, una gira que comença aquest 24 d'abril a Barcelona, però que també passarà per Sabadell els dies 2 i 3 d'octubre amb un doble concert al teatre La Faràndula. Aquests 2 concerts, els dies 2 i 3 d'octubre, suposaran un retrobament de Dalma amb el públic sabadellenc després que els concerts d'aquesta temporada es posposessin per la pandèmia. Doncs així posem punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, però mentrestant podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui de nou amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.